miqueta punxat, però bueno, ja tirarem endavant. Està una miqueta fluix.
Les manifestacions de la Diada d'avui han estat les menys multitudinàries des de l'inici del procés, fa més de 10 anys. Això no vol dir que els carrers hagin estat buits. L'independentisme continua movent masses de gent, però, com ha passat a les urnes, s'ha fet visible que ha perdut molt gas. Els que han decidit participar-hi ho han fet en un context diferent, amb el govern de Salvador Illa ja en marxa. Ell, per una banda, i Esquerra Republicana, per haver-li facilitat la investidura, han estat alguns dels blancs de les crítiques. També la divisió dels partits independentistes.
La baralla permanent i les disputes electoralistes ens han portat on som. La Generalitat de Catalunya, en mans d'un govern espanyolista que fa pocs dies s'agenollava davant de Felip VI.
Prou de llepar-nos les ferides. Organitzem-nos i que cadascú de nosaltres treballi en aquest projecte col·lectiu que és la llibertat del nostre país. Lluitem plegats fins a la independència.
Analitzarem la jornada i passarem també pels actes i concerts que hi ha en marxa a aquesta hora.
Catalunya nit.
Als peus de Rafael Casanova, a Barcelona, hi ha una bandera floral amb els colors d'Ucraïna. L'han dipositat avui sindicalistes ucraïnesos convidats per la UGT. Amb ells parlarem de la situació de la classe treballadora en un país en guerra. Molts obrers han deixat els llocs de treball per agafar el fusell. Calculen que els combats han comportat el tancament d'uns 2 milions de negocis.
We don't want this kind of approach that is just constantly trying to divide us.
We'll end up being Venezuela on steroids.
El debat que podia suposar un abans i un després ja ha passat i és evident que no ha estat tan decisiu com l'anterior, el de Biden amb Trump. Kamala Harris va tenir la iniciativa i la majoria considera que va guanyar, però ni de bon tros amb prou contundència per afirmar que ja té la presidència a la butxaca. Ens ho ampliarà en directe el nostre corresponsal, Francesc Garriga. Per a qui sí que va ser decisiu el debat, va ser per a Taylor Swift. Ha explicat als seus 183 milions de seguidors a Instagram que, després de veure el debat, votarà per Kamala Harris. Quan pesa aquest suport, pesa més, de fet, que el d'Elon Musk, que juga fort a l'equip de Trump. D'aquí uns minuts posarem a cada plat de la balança amb quines figures compta Trump i amb quines compta Harris. Avui, però, el tema que més s'ha sentit aquí, als carrers, no és de Taylor Swift. Ha sonat una vegada... Ha sonat una altra vegada... I no sabem quants cops més. A la segona hora del Catalunya Nit aportarem una versió nova.
Catalunya triomfant tornarà a ser rica i plena endarrere aquesta gent.
Coneixerem els músics que l'han compost i parlarem d'himnes en general amb Josep Ayats, professor d'etnomusicologia. No us podeu arribar a imaginar la quantitat de coses que sap dels Segadors i d'altres himnes. Són les 10 i 4 minuts, ets a Catalunya Ràdio, jo de tu em quedaria.
Catalunya Nit. Amb Manel Elias i els serveis informatius de Catalunya Ràdio.
Sobraven els polítics, però com a ciutadà millor que desapareixin, que pel que serveixen...
Han fet la seva feina... Ara ja toca, pues, un pas al costat i que vingui gent nova.
Sí que és veritat que el que t'he dit, amics meus m'han dit, estan dividits els polítics, és a dir, al final el moviment està partit entre mig.
Ens hem menjat un relat de prefet de rotisme, de que tot és culpa nostra i és perquè no som conscients de què ens enfrontem i jo crec que hem sigut il·lusos.
Creiem que és necessari que nosaltres també ara hi posem de la nostra part i seguim amb el que ens han ensenyat.
Com qualsevol procés de ruptura llarg i complex, pues té moments per a tot, perquè ara és un moment delicat, vale, pues bueno, que cadascú se replanteja el que s'hagi de replantejar.
Cada any vinc jo, cada any, des del primer any, sempre.
No, no, el que passa que falta molta gent, però tampoc, perquè aquest que s'han desanimat, senyal que tampoc no són verdaders del tot.
Hem sentit algunes de les persones que s'han manifestat aquesta tarda en diverses ciutats catalanes. Unes manifestacions que han estat marcades aquest any per la trencadissa entre els partits independentistes i el canvi de cicle polític que ha portat el PSC a la presidència de la Generalitat. Les entitats convocants, l'Assemblea Catalana i Òmnium, han reclamat refer la unitat de l'independentisme i han denunciat l'espanyolisme, diuen, del nou govern de Salvador Illa. Per primer cop, els organitzadors no han donat xifres de participació, que ha estat la més baixa registrada fins ara. Segons dades de les policies municipals, a les 5 ciutats on s'han fet concentracions hi han participat un total de 73.500 persones. Fa 10 anys, el 2014, la Guàrdia Urbana va comptar 1.800.000 persones i la delegació del govern ho va rebaixar molt, però tot i així parlava de 500.000 de manifestants. Avui repetim 73.500. Saludem Martí Ferrero, bona nit.
Hola, bona nit.
Tu has seguit la manifestació de Barcelona, on s'ha llegit un manifest amb una forta càrrega política contra els partits independentistes. Què diuen concretament?
Doncs sí, ha estat un manifest d'alt voltatge polític en què no s'ha estalviat retrets als partits independentistes. Se'ls acusa de malbaratar les successives majories absolutes al Parlament i de no ser capaços de mantenir la unitat estratègica per fer efectiu el dret d'autodeterminació. Una divisió que el president d'Òmnium, Xavier Antich, ha denunciat que ha portat a un govern espanyolista, entre xiulets i escridassades del públic que ha compartit la crítica.
La baralla permanent i les disputes electoralistes ens han portat on som. La Generalitat de Catalunya en mans d'un govern espanyolista que fa pocs dies s'agenollava davant de Felip VI, el rei del 3 d'octubre. Un govern que nega categòricament el nostre dret d'autodeterminació.
Des de l'ANC, el seu president, Lluís Llach, ha carregat contra l'Estat. S'ha preguntat amb ironia quina mena de país normal és aquell on un cop judicial impedeix aplicar la llei d'amnistia a Carles Puigdemont i la resta d'independentistes amb causes encara obertes. La normalitat a Catalunya, ha afegit, són els independentistes. I ha cridat a omplir els carrers recuperant la mobilització.
Sortim als carrers perquè ni estem pacificats ni ens han pacificat. Per això fem una crida a tots els independentistes. Prou de llepar-nos les ferides. Organitzem-nos i que cadascú de nosaltres treballi en aquest projecte col·lectiu que és la llibertat del nostre país. Lluitem plegats fins a la independència.
El manifest acaba demanant a l'independentisme civil que demostri que no s'ha rendit.
Martí, tu has viscut en primera persona les últimes manifestacions de la Diada. Com has vist la d'avui? No sé si has notat aquesta baixada de la participació, que hem entrat en un nou cicle polític.
Sí, la veritat és que l'independentisme ha fet front aquest any a la Diada més complicada dels últims anys, després de perdre el govern de la Generalitat. La pèrdua de poder institucional ha accentuat el sentiment de desànim en el món independentista i multiplicava per molt el risc de desmobilització ciutadana, fins i tot en una cita tan assenyalada com la manifestació de la Diada. I aquest estat d'ànim s'ha traduït en unes manifestacions força més modestes que altres anys i en una major intensitat del públic a l'hora de compartir amb xiulets i escridassades les crítiques que s'han adreçat tant a la desunió dels partits com al nou govern socialista de Salvador Illa. A més, se'ns presenta una tardor política calenta a Catalunya, amb dos congressos crucials i molt poques perspectives que se superin a curt termini les estratègies de partit. I és que Esquerra està molt centrada a sortir de la seva fondíssima crisi interna i Junts perquè intentarà treure en profit. Un context molt, molt diferent del de l'any passat. Per exemple, per aquestes dates estàvem parlant de l'oportunitat històrica que s'obria per l'independentisme per decidir, amb els seus vots imprescindibles i determinants, el govern espanyol i per forçar-lo a aprovar la llei d'amnistia. Una via negociadora amb l'Estat que continua oberta, però que està plena encara d'incerteses.
Moltes gràcies, Martí. Les reivindicacions independentistes d'aquesta diada s'han fet de manera descentralitzada. Doncs ara anirem als diferents punts de Catalunya on s'han deixat sentir les seves consignes amb les informacions de Núria Paraire, Júlia Albacar, Manel Sastre i Jordi Barranca.
A Girona, unes 6.500 persones han participat a la concentració que s'ha fet a la Gran Via de Jaume I. Són dades de la policia municipal perquè l'organització ha preferit no donar-ne. Entre els assistents hi havia pocs joves.
De moment no n'hem vist gaires, però no sé, nosaltres hem decidit venir per això, perquè creiem que és important.
Cada any venim els nostres pares i s'ha quedat com tradició venir a la Diada. Aquests últims anys potser la cosa ha baixat una miqueta més. Bueno, no sé, a veure si s'animen més.
Aquí la reivindicació de la Diada s'ha centrat en la sanitat. Ha parlat l'exconsellera de Salut amb el govern de Pasqual Maragall, Marina Geli, que ha estat escridassada. A Girona hi han arribat 19 autocars que han portat veïns des de diferents punts de la demarcació i des de la Catalunya del Nord.
A Lleida, més de 3.000 persones han sortit aquesta tarda als carrers, segons la Guàrdia Urbana, tot i que l'organització estira la xifra fins a 8.000 persones. La mobilització ha començat a l'Avinguda Catalunya i ha recorregut 1,5 km aproximadament fins a arribar a l'encreuament entre l'Avinguda Rovira Roure i el Passeig de Ronda, on s'ha fet la lectura del manifest. Un manifest que a Lleida s'ha centrat en la defensa del món rural i la pagesia catalana. Escoltem un fragment llegit per Gemma Bertran, pagesa de Juneda.
Independència per unes polítiques agrícoles justes. Independència pel relleu generacional. Independència per aturar el despoblament rural.
La manifestació a la capital del Segrià ha tingut un ambient molt festiu i ha acabat amb els concerts de diferents bandes de Ponent amb la voluntat de fer una aposta, segons l'organització, pel talent local.
A Tarragona, prop de 3.000 persones vingudes del Camp de Tarragona i també del Penedès han omplert la Rambla Nova per reclamar independència, però també millors infraestructures ferroviàries. L'economista Eduard Gràcia, en l'acte final, reclamava un estat propi per acabar amb els incompliments en matèria d'inversions en infraestructures que pateix Catalunya.
Sense un estat propi, seguirem pagant impostos de país nòrdic amb infraestructures tercermundistes. Aquest no és el país que volem. I és per això que avui estem aquí no per reclamar més promeses. El que estem aquí per fer és per reivindicar la independència de Catalunya. Visca Catalunya lliure.
La manifestació ha estat un clam per demanar unitat política i contra l'Estat i la justícia espanyola i també contra el president de la Generalitat, Salvador Illa, a qui han titllat de botifler colonitzador.
Aquí a Tortosa unes 1.200 persones han participat en aquesta marxa. El manifest final s'ha centrat en la necessitat de democratitzar l'accés a l'aigua, en la defensa del Delta, en l'oposició al model de macroparcs eòlics i solars i en la necessitat de generar un futur pels joves abrencs.
Si volem tindre un Delta gran, viu i ric mediambientalment i econòmica, estem obligats a tindre un riu gran, viu i ric.
La Terra Alta produeix electricitat amb renovables que equival a més de 10 vegades el seu consum elèctric anual, fet que no repercuteix en el desenvolupament territorial.
Lo que no fa tant de goig, per desgràcia, és lo desequilibri territorial i demogràfic que mos comporta lo trasbassament juvenil que fem des de les Terres de l'Ebre cap als pocs focs econòmics que hi ha a Catalunya.
Grallers, la banda de Tortosa i els castellers de la capital abrenca han acompanyat una manifestació que ha acabat amb una actuació musical.
Doncs queda un minut i mig per arribar a un quart d'11 de la nit i com podeu comprovar pel so que sentim de fons, les celebracions institucionals de la Diada continuen a aquesta hora a les fonts de Montjuïc de Barcelona amb un acte organitzat pel govern que aquest any reivindica el sentiment català. I a les fonts de Montjuïc hi tenim la Maria Costa. Bona nit, Maria.
Bona nit, Manel.
Com estan, Anna? Quin punt està l'acte?
Doncs en el punt en el que esteu escoltant just en aquest moment sembla que està acabant els últims segons l'actuació del grup del Baix Empordà, Glaux, és el grup que ha donat el tret de sortida en aquest acte institucional. Es tracta de l'acte Molts cors, un sol batec, en què el fil conductor serà Sentir Catalunya, que s'està fent des d'aquestes emblemàtiques torres de Puig i Cadafalca a Montjuïc. Es tracta d'un acte que ha de durar uns 45 minuts, que és plenament cultural i tal i com estem sentint, des d'ara fins la propera hora hi haurà forces actuacions musicals amb l'objectiu, segons el govern, de representar aquesta pluralitat catalana.
Molt bé, dèiem que pretenia reivindicar el sentiment català. Com ho estan fent? Com s'està notant?
Doncs de moment el que veurem acaba de començar, dèiem. Veurem parlaments de testimonis, actuacions musicals, lectures de poemes i sentirem, per exemple, les paraules de Lamine Yamal i també d'Aitana Bonmatí, els jugadors del Futbol Club Barcelona, que explicaran quin és el seu sentiment particular per Catalunya, però també sentirem paraules, per exemple, del metge Antoni Trilla, de l'escriptor Màrius Serra, de la periodista Maria Pau Huguet, tot això en un acte amb moltes actuacions musicals també de Mamaduixa, Àngels Bunyalons, Carlos Gramaje, Elèctrica d'Arma, Marina Rossell, Rosalén. L'acte, per exemple, acabarà amb la interpretació dels Segadors a càrrec de l'Escolania de Montserrat i les Corals dels Bages i la Noia, i també hi tindran un lloc les festes populars catalanes i veurem circ del projecte Circ d'Hivern de l'Ateneu Nou Barris, un correfoc que arribarà de la mà de l'Associació d'Amics de la Colla Coca de Constantí i també el Ball de Diables de Reus. Per tant, Manel, ja ho veus, cultura sí. Per donar i per vendre.
I tant, que acabi d'anar molt bé. Aquí, per tant, des de la Minya Mà, la Mari Pau Huguet, la música de Mama Duixa, i ara mateix, a l'Arc de Triomf de Barcelona, continua també la Festa per la Llibertat. Aquesta l'ha organitzat Òmnium, com cada any, i la protagonitzen Al·lèrgiques al Pol·len, Ginestar i Flashy Ice Cream. I vigilant-los de prop, hi tenim a la Matilde Seoane, a la unitat mòbil, i l'Àlex Giral Robert. Bona nit, Àlex.
Hola, Manel, bona nit.
Quin ambient tenim aquí a aquesta hora?
Doncs mira, des que ha acabat Ginestat, diria que fa una hora mal comptada, les famílies amb criatures han anat desfilant, demà hi ha escoles, i ara el que queden són molt joves que omplen la part central encara del passeig Lluís Companys. Ara estan gaudint del trapetón carregat d'autotune de Flash i Ice Cream, suposo que els pots sentir de fons.
I tant, sí, sí.
Però les encarregades d'obrir la tarda de concerts han estat Al·lèrgiques al Pol·len. Amb aquesta versió de la mítica cançó de Joan Manuel Serrat, que van estrenar al Desconcert d'Icats, s'han viscut un moment de complicitat intergeneracional molt bonic. La Girl Band de Gràcia, per cert, ha anunciat que presenten nou disc al gener. I després d'Al·lèrgiques al Pol·len... Germans Serrasolses, Ginestar, han fet ballar el públic amb el seu pop tranquil, combinant cançons que ja s'han convertit en himne, com aquesta Estimar-te com la Terra, amb temes del seu últim disc, Vida meva. I entre la banda de Sant Andreu i Flashy Ice Cream, un conjunt de col·lectius juvenils com La Forja, Balot o els Joves d'Acció Cultural del País Valencià han pujat a l'escenari a llegir un manifest en favor de la llengua i dels països catalans. I és que el fet és que els joves són els que, segons els estudis, més s'estan allunyant del sentiment independentista. Per això hem volgut preguntar fa poca estona entre el públic si estan aquí per la diada en si o bé pels concerts, i aquestes han estat les seves respostes.
Bueno, per les dues. També és un plus.
Jo pels concerts.
Pels concerts.
La causa.
Per les dues.
Però grups més reivindicatius.
Per tant, Manel, jo et parlaria aquí d'un empat tècnic.
Sí, sí, 50-50 estava la cosa. Per cert, que ahir em preguntaves si coneixia Ginestar, ara sí. Ben sentit l'Estimar-te com la Terra, i tant.
Home, sí. És tot un himne, eh? Segur que n'hi ha un altre que coneixes, que es diu l'Eva i la Jana.
També.
Una història d'amor lèsbic molt bonica. Aquesta sí. Segur que també l'has sentit, i una de les que més s'ha encantat també aquí, a Lluís Companys.
Sí, home, ara ja els tinc situats, i parlant d'himnes, a la segona hora de l'informatiu en parlaré i molt. Moltíssimes gràcies, Àlex Giral Robert, una nit més.
Molt bé, a vosaltres, bona nit.
Que vagi bé. Al matí s'han fet les tradicionals ofrenes al monument de Rafael de Casanova, a Barcelona. Rafael Casanova, traiem-hi la D, que ja ens ho han explicat això moltes vegades al Departament d'Assessorament Lingüístic, com ho hem de dir. Doncs allà el govern de Salvador Illa ha apel·lat al diàleg i al consens per trobar noves fites polítiques del país, ara que l'independentisme no governa les institucions. Marc Vidal, bona nit.
Sí, què tal? Bona nit, Manel.
Quin ha estat el missatge, Marc, del govern?
Doncs amb l'independentisme en aquestes hores baixes, el govern, la seva consellera portaveu, Sílvia Paneque, reivindica que Catalunya és més forta amb consens i unitat, al voltant, diu, d'objectius comuns.
Avui és un gran dia per compartir i per gaudir junts, una oportunitat per dialogar entre persones diferents i fins i tot ser capaços d'acordar noves fites de país, de creixement i de progrés.
Els partits independentistes han fet aflorar de nou les seves diferents estratègies després de les ofrenes al monument de Rafael de Casanova, Junts ha acusat el president Illa d'estar pendent només del PSOE, mentre que Esquerra ha defensat la seva política de pactes que van portar el PSC a la Generalitat. Sentiu Laura Borràs i Juli Fernández.
La prioritat del govern hauria de ser liderar el progrés de Catalunya i sembla que la prioritat d'aquest govern és més aviat no molestar el PSOE.
Que el camí és assolir més espais de poder polític i sempre que en tinguem oportunitat la nostra força política la farem servir per això.
Justament des de la CUP, la diputada Laia Estrada ha carregat contra Junts i Esquerra per haver pactat amb el govern espanyol.
Davant del triomf d'aquesta lògica pactista, doncs, que mantenen tant Esquerra Republicana com Junts per Catalunya amb l'Estat, la CUP deixem clar una vegada més que el conjunt de l'esquerra independentista no participarem d'aquesta recerca d'un millor encaix en l'Estat espanyol.
I qui també ha carregat contra el nou govern de Salvador Illa ha estat el PP. Per Alejandro Fernández, el PSC manté l'estil de les diades dels anteriors governs independentistes.
Perquè continua mantenint la mateixa litúrgia nacionalista que només representa una part de la societat catalana.
Des dels comuns, finalment, ha lamentat que durant la diada el govern de Salvador Illa no hagi defensat un nou finançament.
Catalunya nit, amb Manel Elias.
Nou minuts i arribarem a 2:15 de la nit. El Constitucional inicia avui l'examen a fons de la llei de l'amnistia, això sí, amb un magistrat menys. Com ja havien avançat fons del mateix Tribunal Constitucional, s'ha admès a tràmit per unanimitat la qüestió d'inconstitucionalitat presentada pel Suprem. Anem a buscar respostes a Madrid amb el David Melgarejo.
Bona nit. Hi ha dos motius pels quals el Constitucional accepta la qüestió del Suprem. Primer, perquè és la primera que li arriba sobre l'aplicació de la llei de l'amnistia. No hi ha base jurídica per abordar el debat. I segon, perquè li arriba des del més alt tribunal, que diu que no té cap dubte que la mesura de Gràcia col·lisiona amb diversos drets constitucionals, com el de la igualtat davant la llei i també el de la seguretat jurídica. Dubtes sorgits quan havia d'aplicar l'amnistia al jove condemnat per aldarulls agreujats per les protestes a Girona post-sentència del procés l'octubre del 2019. El Suprem centra els dubtes en l'article 1 de la llei de l'amnistia, que és on es focalitzarà el debat dels magistrats del Constitucional. No dels 12, sinó d'11, ja que Juan Carlos Campo ha demanat quedar-ne apartat perquè va ser ministre de Justícia de Sánchez en l'època dels indults i considera que té una visió contaminada de la qüestió. El ple li accepta, però això no tindrà cap conseqüència en la majoria progressista del TC, que es manté en 6-5 respecte als conservadors. Comença el debat, però sense que s'esperi una resolució a curt termini. Fons del Constitucional apunten a un any de durada, sent molt optimistes, 6 o 7 mesos.
Doncs seguim a Madrid perquè Junts per Catalunya refreda el seu suport al finançament singular acordat entre Esquerra i el PSC. En un cara a cara al Congrés, Míriam Nogueras ha advertit a la ministra María Jesús Montero que no es conformaran amb morralla. Dani Sáenz de Aja, bona nit.
Bona nit, Manel.
Això ha passat a la sessió de control del govern centrada en el finançament singular.
Era la primera sessió de control després de les vacances i amb Sánchez de viatge a la Xina, l'encarregada de defensar l'acord ha estat la ministra d'Hisenda. María Jesús Montero ha fet equilibris per defensar-se del PP i al mateix temps convencer la portaveu de Junts.
A veces uno no puede llegar a su aspiración de máximo, pero evidentemente las materias y las políticas que van en la dirección correcta tenían que ser aplaudidas por los partidos políticos que lo que quieren es mejorar el autogobierno y el bienestar de Catalunya.
Míriam Nogueras li ha respost que només acceptaran un concert econòmic com el basc.
Si es pensen que lluitem per la independència per acabar conformats amb una mica de morralla, és que vostès encara no han entès com actua el partit que representem.
Una advertència que valia també per la negociació que tot just comença ara pels pressupostos de l'Estat de l'any que ve. Abans, Montero demana el vot a Junts i el PP per aprovar el sostre de despesa, sense el qual, diu, els ajuntaments i les comunitats perdran 11.000 milions d'euros.
I una altra qüestió que ha estat protagonista al ple del Congrés, Dani, és Veneçuela. Finalment s'ha aprovat reclamar al govern espanyol que reconegui com a president el candidat opositor, Edmundo González Urrutia. Com afecta això la posició d'Espanya?
És una declaració més aviat simbòlica perquè no obliga el govern espanyol a reconèixer González Urrutia, exiliat ara a Madrid. Des de la Xina, Pedro Sánchez ha explicat que Espanya tampoc reconeix la victòria de Maduro i que treballa amb els socis europeus per trobar una sortida negociada a la crisi, i així s'ha defensat de les crítiques del PP.
Si asilamos, porque asilamos. Si no asilamos, porque no asilamos. En fin, yo creo que quedan desnudos en su incongruencia.
Un PP que ha aprovat la seua moció gràcies als vots del PNB, que, com s'havia anunciat, s'ha desmarcat de la majoria de la investidura.
Molt bé, gràcies, Dani. Bona nit.
Adeu, bona nit.
Catalunya nit. Catalunya Ràdio.
Zai na yao yuen de di fa.
La visita oficial de Pedro Sánchez a la Xina ha acabat amb una petició del president del govern espanyol a Europa perquè reconsideri la seva intenció d'imposar aranzels als cotxes elèctrics xinesos. Sánchez s'ha referit a l'amenaça xinesa de respondre amb mesures contra les importacions de carn de porc. Enviat especial a Xangai, Francesc Canals.
Pedro Sánchez ha tancat la visita a la Xina a un parc industrial a 50 quilòmetres a l'oest de Xangai. S'hi concentren grups de components d'automoció espanyols. Precisament l'automòbil, els cotxes elèctrics xinesos, és el que ha dominat el viatge del president del govern espanyol al gegant asiàtic. En la conferència de premsa final, fent balanç, Pedro Sánchez ha dit que la Unió Europea ha de revisar la qüestió dels aranzels amb l'objectiu d'evitar una guerra comercial.
Hem de reconsiderar tots nosaltres, no només els estats membres, però també la Comissió Europea, la nostra posició sobre això, i l'estem reconsiderant.
I en referència a la represàlia xinesa, les tarifes sobre el porc europeu, que afecten especialment un productor principal com Catalunya, Sánchez ha afirmat que continuarà bastint ponts de diàleg amb la Xina per protegir els interessos dels exportadors espanyols. També ha recordat que ha transmès a les autoritats xineses la preocupació de Madrid pel superàvit comercial de la República Popular. Amb tot, Sánchez ha qualificat de profitosa la visita pels acords que s'han signat, que van des del comerç a la cultura, passant per l'hidrogen verd en particular, amb la firma d'un compromís amb l'empresa xinesa Envision per a la construcció d'una planta d'electrolitzadors.
La Fiscalia ha demanat al Tribunal Superior de Justícia de Madrid que s'investigui per possible prevaricació el jutge Juan Carlos Peinado, que instrueix el cas Begoña Gómez. Oriol Pujador.
El Ministeri Fiscal vol que s'admeti a tràmit la querella contra el jutge que van presentar el president del govern, Pedro Sánchez, i l'advocacia de l'Estat. La querella es va presentar per haver citat Sánchez com a testimoni i haver refusat que declarés per escrit en el cas que investiga possibles delictes de corrupció i de tràfic d'influències al voltant de la seva dona. D'altra banda, aquest dimecres, la Universitat Complutense de Madrid ha decidit no renovar la càtedra de transformació social competitiva. És la que codirigeix Begoña Gómez.
Catalunya nit, amb Manel Elias.
Encara amb el ressò del debat televisat de la matinada passada, la candidata demòcrata a les presidencials nord-americanes, Kamala Harris, i el seu rival republicà, Donald Trump, tornen a centrar la campanya electoral en els estats clau que decidiran el resultat de les eleccions del 5 de novembre. Són els estats on estan frec a frec, com Carolina del Nord, Pennsilvània, Arizona o Nevada. Anem en directe cap a Washington. Francesc Garriga, bona nit.
Hola, bona nit.
A veure, els candidats tornen a la feina amb el rerefons d'aquest debat tan esperat que, si ho interpreto bé, més o menys hi ha consens que l'ha guanyat Kamala Harris, però no d'una manera tan contundent com per dir que això ja ho té fet, eh?
No, ja ho té fet. Aquí no hi ha res fet fins al dia, vés a saber, 7 o 8 de novembre, dos o tres dies després de les eleccions. Per tant, aquí no donarem res per fet. Si alguna vegada hem tingut la temptació de fer-ho, hem vist que la realitat ens ha anat desmentint moltes vegades i que ni un intent d'assassinat ni un canvi de candidat han deixat el panorama per resolt. I ara es fa difícil veure gaires canvis, sobretot a nivell electoral, perquè d'entrada no hi ha enquestes encara, després del cara a cara. atacar, o com a mínim no en tenim dades. Però les sensacions dels dos bàndols sí que són lleugerament diferents abans del debat. Entre els demòcrates recorre un ambient de felicitat, de confort, en veure que la primera gran cita de la seva candidata Kamala Harris doncs n'ha sortit victoriosa, ha reforçat la seva imatge, s'ha imposat a un rival incontrolable. En canvi, pels republicans, la derrota sembla bastant més clara. Es dediquen a criticar els moderadors, diuen que van estar més a sobre de Trump que de Harris, que és veritat, però és que, esclar, hi havia moltes més mentides a controlar. Avui encara es parla de gossos i de gats que es mengen els migrants, que s'ha convertit en el mem del debat. Recordem que Trump va assegurar que passava a Springfield, Ohio. Totes les agències de notícies que ho han pogut fer han certificat que no hi ha cap prova d'això. I la campanya continua, com deies, i avui, cosa poc habitual, els dos candidats s'han tornat a trobar. Ha estat a l'acte de commemoració dels atemptats de l'11 de setembre a Nova York. Trump avui sí s'ha acostat a saludar Harris, ahir va ser ella qui ho va fer al debat, i a més li ha dit bona feina ahir, el que Harris ha respost amb un gràcies, gràcies. Sorprèn el gest de Trump perquè els dies previs al debat s'havia passat als mítings assegurant que la seva rival quedaria paralitzada en un cara a cara, que es posaria en evidència la seva falta de capacitat intel·lectual i que quedaria retratada. Bé, doncs avui l'ha felicitat per la seva actuació.
Sí, a més, pel que dius, ella no li ha dit, i tu també, bona feina. Només li ha dit gràcies,
no.
Gràcies.
Thank you.
O sigui, va forta, va forta. Sí. Molt bé. Doncs dèiem, no sabem si aquest debat ha decidit gaires coses, però sí que després de veure'l hi va haver una persona que va dir, ja tinc clar qui votaré, i va dir que seria Kamala Harris. Marta Vives, t'incorporem aquí a la conversa amb en Francesc Garriga. Qui és aquesta persona que ha dit jo a favor de la Kamala Harris?
Doncs mira, una persona que canta així.
Ella.
I segur que l'heu reconegut, es tracta de l'estrella nord-americana Taylor Swift, que just acabar el debat, justament, ha escrit un missatge a Instagram donant suport a Harris. Textualment ha dit, la votaré perquè lluita pels drets i les causes que crec que necessiten una guerrera en femení per defensar-los. L'artista ha aprofitat també per denunciar que Trump es va aprofitar de la seva imatge quan a través de la intel·ligència artificial, ho recordarem, va utilitzar la seva imatge per demanar el vot. Ha dit, la manera més senzilla de combatre la desinformació és amb la veritat. I ha assegurat que Taylor Swift ha dissipat qualsevol dubte que algú pogués tenir al respecte de cap on aniria el seu vot. Un missatge de Swift que ha aixecat sonores adhesions com les de Selena Gomez, Jennifer Aniston, Lady Gaga o la cantant australiana Greta Rei. El suport de Taylor Swift a Kamala és ben significatiu, però algunes d'altres estrelles ja ho han fet també de manera explícita. Per exemple, ho han fet cantants com John Legend, Barbara Streisand o Olivia Rodrigo. Every girl I ever talked to told me you were bad, bad news. You called them crazy. God, I hate the way I called them crazy too. You're so convincing. How do you lie without flinching? I també actors com George Clooney, Matt Damon, Jane Fonda, Robert De Niro, Jamie Lee Curtis, Ben Stiller, el director Spike Lee o la directora de Vogue, Anna Wintour.
Déu-n'hi-do, això d'entrada impressionen tots aquests noms, però, clar, aquí hi ha una altra part, hi ha una altra banda, que és la de Donald Trump. No sé si hi ha figures també en projecció pública potent que li hagin donat suport.
Doncs sí, el més contundent i sorollós és el magnat tecnològic Elon Musk, propietari de companyies com SpaceX o Tesla, que aquí ha replicat a Swift precisament amb un comentari condescendent, jo diria, i masclista 100%, on deia, bé, Taylor, tu guanyes, et donaré un fill i cuidaré els teus gats amb la meva vida. En referència a l'autodefinició que l'artista fa de si mateixa, diu, dona amb gats i sense fills.
Déu-n'hi-do.
Però també han donat suport a Trump estrelles del country com Jason Aldean. Got a gun that my granddad gave me. They say one day they're gonna round up. Well, that shit might fly in the city. Good luck, try that. També el raper Kanye West, el cantant Chris Jenson, l'actriu Roseanne Barr, de la sèrie Roseanne, el professional de la lluita lliure Hulk Hogan, o, per exemple, la model Amber Rose. També Robert Francis Kennedy, que va retirar la seva candidatura independent a la presidència dels Estats Units, ho vam explicar fa uns dies, i va anunciar que donava suport a Donald Trump. És conegut per les seves posicions antivacunes, és fill de Bobby Kennedy i nebot de qui va ser el 35è president dels Estats Units, John Fitzgerald Kennedy, assassinat el 1963.
Esclar, aquí voten els nord-americans i nosaltres, Taylor Swift és una estrella mundial, però no sé si un cantant de country, que en sona molt menys aquí, com Jason Aldean,
sí,
allà pot
com
tenir...
Sí, els noms, si mirem els noms d'un cantó i l'altre, no? Són més sonors, o en sonen més, o són més famosos, no per dir d'alguna manera.
Exacte, Francesc, no sé si aquest cantant de country, per exemple, és potent, i no sé si haguessis de posar una balança Taylor Swift i a l'altre plat Elon Musk, no sé si arribaríem a una conclusió de qui pot tenir més força aquí, eh? Està la cosa difícil, què diries tu?
Si a la balança hi ha els dos, la balança potser queda equilibrada, tot i que segurament pesa més Taylor Swift per una simple raó. No hi ha tants maskers com hi ha Swifties. Una altra cosa és la influència i el poder que tingui Elon Musk. Però mira, dada de fa tot just una estona, ahir Taylor Swift el que feia era demanar a la gent no tant que anés a votar per Kamala Harris, ella va dir que votarà per Kamala Harris, però demanava a la gent que s'informés i que es registrés per votar. Als Estats Units, per poder votar, t'has de registrar. Molta gent ho està, però molta gent no. Doncs bé, avui han crescut per 4 les visites a la pàgina vote.org, que és una de les pàgines que et permeten registrar-te per poder anar a votar. 300.000 visites, que és més de 4 vegades les visites habituals. Això l'endemà o poques hores després de la piulada o de la fotografia de Taylor Swift. Per tant, d'entrada aquest impacte l'ha tingut claríssim i després alguns analistes consideren que Taylor Swift sí que té el poder de condicionar algunes persones que potser no s'interessarien per la política, que no tindrien intenció d'anar a votar i que si ho diu ella, que és una mica la seva ídol, doncs potser acabaran anant a votar. En el cas de Musk, la influència és diferent. Difícilment la gent anirà a votar perquè ho digui Elon Musk, però Elon Musk el que sí que pot fer és jugar amb l'algoritme de Twitter. Això és una eina molt poderosa i ens pot fer mirar, ens pot fer veure piulades que potser necessàriament no ens trobaríem, i aquestes piulades poden acabar-nos condicionant. Això, hi ha molts estudis que demostren que això pot acabar sent així. Per tant, la influència d'una és potser més directa, la influència d'Elon Musk és menys directa. En tot cas, on segurament ja no hi ha tant efecte és quan parlem d'aquestes estrelles de Hollywood, que pràcticament es donen sempre per descomptades pel Partit Demòcrata. De fet, els republicans solen criticar Hollywood per ser un venut al poder demòcrata i per ser gairebé que seguidistes del partit més liberal. En tot cas, això, Elon Musk per una banda, Taylor Swift per l'altra, la resta de noms poden fer molt soroll, poden fer molta gràcia, però difícilment generaran o arrencaran gaires vots a les urnes.
Molt bé, molt bé. Doncs continuem tenint un panorama ben interessant. Ho anirem seguint. Moltíssimes gràcies, Francesc, per posar-nos en context, i a tu, Marta Vives, també, per aquesta batalla d'artistes i famosos a favor i en contra.
Fins ara.
Fins ara. Adeu. Gràcies.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
Som 3CAT.
Carme, com va? La nena comença d'aquí uns mesos la guarderia. Per això, la Cristina i jo voldríem més informació sobre les assegurances de salut i de vida que ens vas comentar.
El millor de tenir algú a prop és que t'escolta. Contracta les assegurances MyBox i l'alarma sense pujades de preu durant 3 anys. Tu i jo, nosaltres, CaixaBank. Més informació a caixabank.cat.
A 3CAT estem de viatge. Un viatge cap al futur de la teva. La teva tele, la teva ràdio, la teva plataforma. I volem gaudir de cada moment. Perquè el millor de fer un viatge no és arribar, és l'entusiasme de fer-lo. 3CAT. Ens mou l'entusiasme.
En l'origen n'hi havia una. Ara n'hi ha moltes.
Cinema, sèries, documental, plataformes, xarxes.
Una finestra per saber què val la pena mirar i per què ho estem mirant. Una finestra connectada a la nova era.
Els divendres a les 12 de la nit, La finestra indiscreta, amb Toni de la Torre.
Una finestra per unir-les totes.
Al matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
Atenció, Catalunya.
La estación radiodifusora EAJ1 de Emisiones Radio Barcelona.
El 24 de setembre, veniu a celebrar els 100 anys de la ràdio a casa nostra al Palau Robert de Barcelona amb el Matí de Catalunya Ràdio.
Són les 0 hores, 0 minuts del dia 20 de juny del 1983.
Celebrem junts un segle de veus. Comencem amb actuacions musicals, convidats especials i ràdio. Molta ràdio.
El 24 de setembre us esperem al Palau Robert de Barcelona.
Tenim una cita amb la història.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Ich warte seit Wochen auf diesen Tag und tanz vor Freude über den Asphalt, als wär's ein Rhythmus, als gäb's ein Lied.
És dia de debats, no només parlant del dels Estats Units, sinó també de debats parlamentaris. El canceller alemany ha carregat contra l'ultradreta en el debat sobre els pressupostos de l'Estat que s'ha fet avui al Parlament, en què s'ha parlat molt d'immigració. Scholz ha acceptat la necessitat de reduir la immigració irregular, però ha defensat que no es perdi de vista les aportacions que els immigrants fan al país ni l'obligació d'oferir protecció també als perseguits. Berlín, Oriol Serra.
El debat sobre la política migratòria i la llei de ha obert encara més l'escletxa entre el govern tripartit alemany i l'oposició cristiano-demòcrata quan semblava que uns i altres estaven a punt d'anar a la una en aquesta qüestió amb l'objectiu de arraconar l'extrema dreta d'Alternativa per Alemanya. Així doncs, el canceller Olaf Scholz ha vist com es convertia en la diana de les crítiques dels conservadors durant el debat dels pressupostos. Amb tot, el canceller socialdemòcrata ha defensat el seu model de política migratòria i s'ha mostrat convençut que els controls fronterers i les expulsions dels migrants irregulars es podran aplicar encara que no comptin amb l'aprovació dels cristianodemòcrates de la CDU.
Ens en sortirem. Amb la gestió de la migració irregular ens en sortirem a l'hora de reduir el nombre de persones que venen a Alemanya i també a l'hora d'expulsar els que no es poden quedar.
El Parlament alemany debatrà aquest dijous sobre el paquet de mesures de seguretat que contempla, entre d'altres coses, la prohibició total d'armes o objectes punxants en esdeveniments públics, així com l'ampliació de les competències de la Policia Federal Alemanya.
Quan falta menys d'un mes per al primer aniversari dels atacs del 7 d'octubre de Hamas, el nombre de morts a la franja de Gaza supera ja les 41.000 persones. Des d'ahir han mort més de 60 persones en diversos bombardejos israelians, un dels quals ha tornat a tenir com objectiu una escola de les Nacions Unides que servia de refugi a unes 5.000 persones. A Cisjordània també continua creixent el nombre de morts palestins. Marial Bagilabert.
Cinc homes d'uns 20 anys han perdut la vida en un bombardeig de l'exèrcit israelià a prop de la localitat de Tubas, al nord-est. Les forces israelianes asseguren que l'atac anava dirigit contra una cèl·lula terrorista. I en una operació militar a Tulkarem han mort dues persones més, entre les quals una dona. La mitja Lluna Roja ha denunciat que les forces israelianes han atacat els seus sanitaris mentre tenien un ferit en aquest atac. Per la seva banda, l'exèrcit israelià ha anunciat la mort de dos soldats seus que haurien perdut la vida en una operació nocturna quan intentaven evacuar en helicòpter un soldat ferit a Rafah, al sud de la Franja de Gaza. Els militars asseguren que ha estat un accident i no un atac enemic.
Catalunya nit.
Ens anem acostant a 3:15 de la nit. Avui hem sabut que han detingut un menor de 15 anys a Salou acusat de violar una jove de 18 anys en un local d'oci nocturn. Els fets, tot i que s'han conegut avui, van passar la matinada de dilluns. Tant la víctima com l'agressor són irlandesos. Cèlia Forment.
L'avís als Mossos el van donar als serveis d'emergències mèdiques que van atendre la jove. Els agents van prendre de declaració a la noia aquella mateixa nit a Salou, al Tarragonès. En la seva declaració, la víctima va explicar que el menor portava una pulsera on va poder identificar el nom de l'hotel on s'allotjava. L'agressor estava a Catalunya de viatge amb la seva família i els Mossos el van poder identificar i el noi va passar a disposició de la Fiscalia. Ara està ingressat en un centre de menors de Barcelona.
Les pluges abundants dels últims dies han aturat la davallada de les reserves d'aigua als embassaments de les conques internes. Després que la situació millorés durant la primavera, els mesos de juliol i agost els pantans van anar baixant una mica perquè durant l'estiu fa més calor i això evapora més aigua, però també perquè hi ha més consum. Ara les pluges dels últims dies han servit per frenar aquesta caiguda. Marta Cristià.
De mitjana, els embassaments de les conques internes freguen el 30%. Les pluges abundants a les capçaleres de finals d'agost i principis de setembre han frenat la caiguda. Els embassaments de Sau i Susqueda reflecteixen aquesta aturada de pèrdues sostingudes d'aigua i es troben ara en un 22% i un 35% de la seva capacitat, respectivament. Les pluges a les capçaleres del Ter i el Llobregat, on alguns dies es van superar els 100 litres per metre quadrat, han beneficiat pantans com el de la Baells, que està al 42%, de la seva capacitat, o la Llosa del Cavall, que està al 25%. Si dura aquest setembre i octubre continua plovent i es manté la mitjana històrica de precipitacions, les reserves es podrien acostar al 40% de la seva capacitat, una fita que fa 3 anys que no s'aconsegueix.
Doncs a veure si arribem aviat. I atenció als qui sou usuaris de la línia R4 sud de Rodalies, la de Vilafranca del Penedès, perquè a partir de demà hi haurà canvis. Natàlia Ramon.
Fins al 31 d'octubre, entre Sant Vicenç de Calders i Vilafranca del Penedès, no hi haurà trens entre les 8 del matí i les 7 de la tarda, ni entre les 9 del vespre i 2:15 de la nit. Els trens no pararan a l'Arbós fins al 2 de desembre. Els pròxims dos caps de setmana el servei es farà amb autocars, que pararan a les estacions intermèdies. El servei amb autocars entre Martorell Central i Molins de Rei es manté fins divendres. A la R8, fins diumenge 15 de setembre, els serveis entre Granollers Centre i Rubí, Can Vallhonrat, es faran en tren i des d'aquesta estació fins a Martorell Central hi haurà autobusos.
I Marta Cristià, ja hem parlat de l'estat dels embassaments. Seguim parlant d'alguna manera de sequera que no només afecta la producció del vi, sinó també la supervivència dels ceps. Per això els cellers reclamen que es portin canonades a les zones que necessiten aigua per poder combatre la mortalitat de les vinyes.
Sí, els elaboradors fan aquesta petició al govern perquè creuen que és l'única solució. Tal com ha explicat el president de la DEO, Costers del Segre, Tomàs Cosiner, en declaracions a Catalunya Ràdio.
Sense aigua no hi ha vida i el món rural se desenfitza perquè cada vegada plou menys, passa aquí, passa el Priorat, passa a Terra Alta, passa a molts llocs, evidentment tothom reivindica el seu, però evidentment el món de la vinya, si no, probablement tinguem de baixar cap a cotes de rec, no? La qual també baixarà la qualitat.
Segons Cosiner, els efectes de la sequera es van sumant any a any.
Cada any es perd un 10%, hi ha un 10% de mortalitat, sobretot en les vinyes velles, perquè són les que tenen més arrels en profunditat. Les ajudes principals és portar tuberies cap a zones que ho necessitin. Replantar seria molt important, però el primer de tot és l'aigua. I a més hi ha moltes possibilitats, perquè hi ha tubos molt propers a zones que estan patint molt.
Unió de Pagesos ha advertit que la barema d'aquest any es reduirà més d'un 40% per la sequera.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
Avui ha començat el curs escolar, ara molts oients, però aquest que diu, sí, ha començat el curs escolar a les Balears i ho fa constatant el fracàs del pla de segregació lingüística de Marga Proens, que s'ha demostrat avui. Només 11 centres s'hi han adherit, tots privats, ni un de públic. La Conselleria d'Educació destinarà el sobrant del pressupost que tenia previst a altres supòsits que negocia amb la comunitat educativa. Per exemple, s'ha posat un topall de 6,5 euros al preu del menjador. Mallorca, Caterina Carmany.
En lloc d'una revolució, el conseller d'Educació ha tingut de 9 milions d'euros per oferir als centres. I quan se li planteja si el fracàs del pla de segregació lingüística en el fons l'ha beneficiat, somriu.
No és que hagi estat ni una bona ni una mala notícia. Nosaltres véssim hagut d'actuar amb unes altres circumstàncies, però el que teníem vés molt clar és que els drets de la comunitat educativa els hi haurien donat, igualment. Ja haguessin trobat dos més de davall les pedres.
Els docents també tenen molt clar a què s'han de destinar aquests dobbers. Sentim Lluís Segura, de l'Estell.
Ha de ser el curs de la dignificació de la tasca docent. Això vol dir fer un pla més que necessari de reducció de ràtios, reduir les hores lectives per poder dedicar més temps a la preparació de les classes, la millora de la dotació de personal de suport i, sobretot, la millora de les retribucions per fer front a la pèrdua constant de poder adquisitiu i els greus problemes d'habitatge que hi ha a les illes pel descontrol turístic que patim.
I entre els alumnes, els més emocionats amb aquest primer dia, els més petits, els que s'estrenaven a l'escola, com en Jordi Picornell, que té 3 anys.
Molt bé, he conegut molt bé la meva mestretina, he conegut un nen, i després molt enamorat.
A Formentera, 8 mestres dormen a la casa de colònies perquè no poden pagar els lloguers de temporada alta a l'illa.
Haver patit càncer de mama i un cop superat donar el pit a un nadó és segur per a les dones. Hi havia dubtes, però ara ho demostren per primera vegada dos estudis científics internacionals que es presentaran al Congrés de la Societat Europea d'Oncologia Mèdica, que començarà divendres a Barcelona.
Es tracta de resultats molt esperançadors perquè, a causa de la naturalesa hormonal de molts d'aquests tumors, fins ara hi havia preocupació sobre què passava amb aquestes dones que havien sobreviscut al càncer si després passaven per un embaràs i alletaven. Segons Javier Cortés, cap del Centre Internacional de Càncer de Mama Breast Cancer de Barcelona, no hi ha cap motiu per patir.
Després de tenir un càncer de mama, si una paciente se queda embarazada, el dar de mamar no augmenta el riesgo ni de tener un segundo càncer de mama ni de que haya más recaídas por el cáncer de mama que se ha tenido anteriormente. Y lo que es más importante es que esto ocurre en pacientes que tienen mutaciones en los típicos genes BRCA, etcétera, y en los pacientes que no tienen alteraciones genéticas.
La recerca també és important perquè avala la possibilitat que dones joves puguin oferir els beneficis de la lactància als seus nadons sense posar en risc la seva pròpia salut.
Doncs més coneixement, més descobertes, perquè un equip d'investigadors de l'Escola Superior Santa Anna de Pisa, a Itàlia, ha desenvolupat una mà robòtica d'última generació, la primera del món, amb control magnètic. Aquest nou sistema de control permet reproduir tots els moviments simplement pensant i també controlant la força per agafar objectes fràgils.
Per això els investigadors han dissenyat una interfície revolucionària que permet connectar el braç residual amputat amb la mà i descodificar les intencions motores, tot això sense cables ni connexió elèctrica. El sistema consisteix a implantar petits imants als músculs de l'avantbraç per controlar els moviments dels dits i permetre activitats quotidianes com ara obrir un pot, utilitzar un tornavís o agafar una moneda. Aquest implant, integrat a la mà robòtica, s'ha provat amb èxit en un primer pacient, un italià de 34 anys que ha utilitzat la pròtesi durant 6 setmanes. Els resultats de l'assaig s'han presentat a la revista científica Science Robotics i representen un important pas endavant per al futur de les pròtesis, ja que l'invent supera de molt les prestacions actuals d'aquest tipus d'elements.
Catalunya Nit.
Els supermercats de les zones turístiques facturen més durant els mesos d'estiu, però també pateixen més robatoris. En aquesta època de l'any, els lladres no roben les mateixes coses que en d'altres i tampoc no roben el mateix en tots els municipis. A les zones de costa es detecten més robatoris de protectors solars, d'alcohol i també de preservatius. Rafael de Ribot.
Doncs són articles que se sumen, aquests que s'ha citat, els productes de preus elevats que desapareixen de les lleixes no només durant aquests mesos, sinó durant tot l'any. Tal com ha explicat el president de la patronal dels supermercats, Roger Gaspa, al matí de Catalunya Ràdio.
Productes com a característica els d'alt valor, que tenen caducitats llargues i que són fàcils de manipular per tal de robar. Concretament, habitualment sempre han sigut pernils, conserves i alcohols. I en aquests últims mesos, el que portem del 24, també l'oli d'oliva va experimentar un creixement en quant als robatoris.
Per això els establiments reforcen sistemes de seguretat que serveixen per protegir els productes més atractius pels lladres.
Anelles antirrobatori, posar els productes en estanteries o en prestatges tancats amb clau, disposar de càmeres de seguretat i disposar de personal de seguretat i quan detectem i es produeix un furt, denunciar-ho en els cossos de seguretat, les forces i cossos de seguretat.
I és que les pèrdues que provoquen aquests robatoris són molt elevades.
Les pèrdues derivades dels robatoris de productes en supermercats, tant de productes alimentaris com de drogueria i cosmètica, estarà al voltant dels 1.200 milions d'euros l'any. És gairebé el 0,6% de la facturació.
Els supermercats denuncien a tot l'estat 700.000 furts cada any.
Molt bé, Rafael, parlàvem de perdre diners, ara parlem de guanyar-ne. Si heu comprat números de la grossa de la Diada, atenció a aquest que direm ara. 27.064, perquè ha estat el guanyador. Un supermercat de Lloret ha repartit més de 200.000 euros en premis.
Tot i això, el principal premi d'aquest sorteig de la grossa, que era 2 milions d'euros, no s'ha repartit. I és que per aconseguir el premi extraordinari s'havia de tenir la butlleta amb el número guanyador, aquest 27.064, però de la sèrie 20, i aquest dècim no es va vendre. El segon premi, apunteu, ha estat el 4.297. 4.297, amb 20.000 euros. I el tercer premi, per al 65.850. 65.850 amb 100.000 euros. A més, els números immediatament anterior i posterior al premi reben 2.000 euros per bitllet. I això ha fet que la Jonquera i a Tarragona s'hagin repartit fins a 60.000 euros. Els afortunats que tinguin una butlleta, mireu, en Manel, ben aviat, tenen 90 dies per cobrar aquest premi.
Potser ara acabes de fer molt, molt feliç alguna persona. Qui ho sap? Qui ho sap, això?
Esperem-ho.
Catalunya Nit. Catalunya Ràdio. El sol és un lí del nostre hotel. La sent, la sent, la sent.
Attends, mes petits, vous êtes coupés dans les jaunes. Lâchez tout.
Són les paraules i la veu reproduïdes per intel·ligència artificial d'André Breton, el poeta francès que el 1924 posava les bases del moviment surrealista. Aquest any es commemora el centenari d'aquell manifest i el Centre Pompidou d'Art Contemporani ho vol aprofitar per revisar aquest moviment d'entre guerres que genera tanta curiositat i atracció. Per això anem a París. Isabel Galí, bona nit. Has anat a veure les... l'exposició, quines novetats es pot veure en aquest centre?
Bona nit. D'entrada, poder veure físicament el manifest surrealista és una novetat, perquè normalment està guardat com un tresor literari a la Biblioteca Nacional de París. El comissari de l'exposició, Didier Ottanger, diu que és un text d'una actualitat rabiosa, si es va més enllà de la raresa que el surrealisme ens suggereix artísticament.
Aquest manifest té l'ambició de canviar totalment l'ordre humà. No només canviar la societat, sinó canviar l'individu mateix. Aragon i Breton, que són dues figures de pro del moviment, parlen d'una nova declaració dels drets humans, ni més ni menys.
Ni plus ni moins.
L'altra novetat és que l'exposició del Pompidou té un 45% d'obres de pintores surrealistes. Elles sempre hi han estat al moviment, des dels inicis, però el món de l'art, diu Ottanger, no sempre les ha volgut valorar.
Elles són en les exposicions surrealistes.
Estaran des de l'inici a les exposicions surrealistes, però és la història de l'art, els conservadors, els col·leccionistes i els crítics d'art que no les veien o no volien veure-les. Hi va haver un desfasament entre la seva presència en el moviment i la inscripció de les seves obres en la història de l'art modern.
Entre les artistes més destacades hi ha la catalano-mexicana Remedios Varo i les seves escenes d'un harmoniós surrealisme. Surrealisme es podrà veure al Pompidou de París fins al 13 de gener. I si hi aneu, aprofiteu per veure la col·lecció permanent que el centre tancarà durant 5 anys la tardor de l'any que ve.
Ens passa sempre, i avui també, sempre ens queden notícies al calaix. Per exemple, avui, Natàlia, Ramon, què no ens hi ha cabut?
Doncs una notícia que prova que al món hi ha bona gent. I això està bé.
Sí.
Això ha passat a Osca. Resulta que un senyor va perdre la cartera pel carrer, atenció, amb 2.000 euros dins la cartera.
Déu-n'hi-do.
Es veu que hi duia la recaptació de les vendes que havia fet aquell dia com a comercial. La va perdre, com dèiem, pel carrer i una senyora la va trobar i va anar fins a la comissaria de policia per entregar la cartera amb els diners a dintre. Els agents de la policia d'Osca van localitzar el propietari, li van tornar la cartera i aquest li va agrair la senyora, no sabem, això no ho sabem, si només de paraula o amb alguna compensació econòmica. Això
espero
no ens ha quedat clar.
Espero que com a mínim un dinar s'hauria d'haver emportat a un sopar aquesta senyora. Moltíssimes gràcies, Natàlia. Bona nit.
Bona nit. When I sit alone, come get a little known, but I need more than myself this time. Step from the road to the sea to the sky, and I do believe that we rely on when I lay it on.
Aquí hi ha missatge, amagat i només el sap la Gemma Puig. Bona nit, Gemma.
Bona nit, Manel.
Aquí què ens està dient Red Hot Chili Peppers?
És així un titular, perquè es diu Snow, la cançó,
ostres,
i és del Red.
Ostres, t'hauríem d'haver posat a sumari, eh? T'hauríem d'haver posat a la
però
portada.
És perquè ens fa molta il·lusió, però serà una enfarinada que no durarà, efímera... Però, bueno, és neu, no?
Si és neu, és neu, eh? Ja compta,
exacte, sí. Però ningú s'emocioni, eh? Però sí, demà tenim aquest front que arriba, que a més, doncs, porta el seu pas, un cop hagi creuat, portarà aire fred i farà que sigui possible, doncs, que es vegi nevar. Cotes altes del Pirineu, sobretot Pirineu Occidental, Vall d'Aran, nord del Pallars. Aquí, demà, darrera hora, la cota neu pot baixar fins als 2.100, al Pirineu Oriental 2.400, per tant, sempre estem parlant doncs, de precipitacions en forma de neu molt puntuals. Sí que hi haurà un temps més insegur entre el sud de la Costa Brava i la Costa Central, amb alguns ruixats, amb alguna tronada, vent de nord, i el que ens portarà aquest front segur serà l'entrada d'aire fred, i per tant, demà començaran a baixar, demà encara no es notarà tot arreu, demà que ningú tingui la sensació de que havíem dit que baixaven les temperatures i no ho està fent. Demà es notarà al Pirineu i a les comarques a la meitat est. Al vespre ja es començarà a notar tot arreu i divendres sí que ho notarem.
Ho has explicat claríssim. O sigui que no allò d'esquís i pell de foca...
No, a la
costa no.
És més una intenció que altra cosa,
a la costa
si vols
no.
Que digui la veritat.
Qui estigui a 2.000 metres, potser allà. Potser allà. Moltíssimes gràcies, Gemma. Fins demà.
Apa, fins demà. Bona nit.